Al migdia, al mirall. COPE Catalunya. Estàs informat.
Hola, bona tarda i bona Pasqua, amics i amigues. Catalunya celebra els seus patrons aquests dies, demà Sant Jordi i dimecres vinent la Mare de Déu de Montserrat. Precisament la Moreneta és especialment protagonista aquest any perquè se celebra a Montserrat el 75è aniversari de l'entronització de la imatge. Serà dimarts a la nit amb la tradicional vetlla i el mateix dia 27 amb la missa solemne concelebrada per la comunitat benedictina. Moltes felicitats a tot el carisma de Montserrat per aquesta gran festa d'aniversari. Avui a la taula de testimonis parlarem de Sant Jordi en la seva dimensió literària i religiosa amb tres representants d'editorials sobre llibre religiós i després coneixerem una miqueta més el carisma de Sant Benet Meni, la festa del qual se celebra aquest diumenge com cada 24 d'abril. Coneixerem l'obra de les germanes hospitalàries. Tot això i una miqueta més amb la música d'inspiració cristiana i un resum de notícies us acompanyarà fins que siguin gairebé les dues aquí a COPE Catalunya i Andorra, al 783 de l'Ona Mitja. Salutacions del Sergio López a les vies de so, de la Montse Roset a la producció i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem! Obrim la taula de testimonis. La primera diada de Sant Jordi sense restriccions des del 2019 es viu demà dissabte, també en el terreny eclesial i espiritual, igualment connectat amb la cultura i la dimensió social i fraterna de la festa. És per això que volem conèixer com es presenta aquest 23 d'abril per a les principals editorials de llibre religiós. Primer saludem Joan Bové, director general de l'editorial Claret. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com es viurà des de Claret aquest dissabte a la Diada de Sant Jordi?
Des de la llibreria i l'editorial Claret estem molt contents de tornar a viure un Sant Jordi com els d'abans de la pandèmia. Per això hem preparat una parada de llibres que tindrem a les proximitats de la llibreria i també de la nostra llibreria ubicada al carrer Roger de Llúria número 5, on estarem encantats d'atendre-us. Enguany també esperem retrobar aquest caliu de festa de Sant Jordi al carrer, on s'esperen més parades i més gent que mai. També esperem que el temps demà ens acompanyi.
Quines novetats de l'editorial ens destacaria per trobar aquest Sant Jordi?
Aquest Sant Jordi, l'editorial Claret, presenta 100 novetats. Entre elles destaquem el llibre Els 7 superpoders de la felicitat, de Juanjo Fernández, un autor de la casa que ha publicat molts llibres amb nosaltres i que tenen molt públic. També tenim altres novetats, per exemple, el llibre Economia i Ecologia, d'en Bernat Sallarès. La tercera novetat que us proposem és un llibre de poemes titulat Antífones del silenci, de l'autor Jordi Fuster. Aquest llibre és un recull de pregàries en forma de poemes, escrites de la mà de la intuïció. La quarta novetat que us presentem és el llibre titulat En temps difícils, un xic de felicitat, de l'autora Josepa Forns, que ha publicat també altres llibres amb nosaltres. També us presentem el llibre del cardenal Lluís Martínez Sistac, Els nous moviments eclesials i els papes, editat en català i en castellà. El llibre recull les orientacions dels papes Joan Pau II, Benet XVI i Francesc sobre els nous moviments eclesials i posa de relleu la rica aportació espiritual i pastoral d'aquests moviments a l'Església i a la vegada expressa les seves reflexions i observacions dels papes sobre tot allò que han de superar o millorar perquè els carismes que l'Esperit Sant suscita ajudin més plenament a l'evangelització. La penúltima novetat és el llibre Trabajo Social, una profesión para contar, 11 relatos en primera persona, coordinat per l'Enric Benavent i Helena Requena. I l'última novetat que hem preparat per aquest Sant Jordi i per a tots vosaltres és el llibre Sant Maurici, patró dels tintorers. L'autor és en Lluís Cortada i Puig, que ha fet una tasca molt important de recerca sobre el sant patró dels tintorers.
Pare Joan Bové, què pot aportar el llibre de temàtica religiosa a aquest moment que vivim a Catalunya 2 anys després de l'inici de la pandèmia i amb un panorama que combina esperança i incertesa?
Creiem que el llibre religiós pot aportar molt en aquest context de pandèmia o de postpandèmia, de nova normalitat i també en aquest moment que ens toca afrontar una altra situació delicada de la guerra d'Ucraïna. Són moments vitals que ens enfronten amb el desconegut. La por al desconegut sempre ha estat una de les grans quimeres humanes. Ara bé, des de la nostra fe ho posem tot en mans de Déu, en aquesta esperança pasqual, i que realment puguem afavorir unes societats més inclusives i que tot plegat ens ajudi a canviar el model socioeconòmic i, en definitiva, que realment esdevinguem societats on no s'exclogui a ningú.
Moltes gràcies, Joan Bové, claretià i director general de Claret. Que vagi bé, fins una altra.
Us esperem a la nostra llibreria i a la nostra parada. Moltes gràcies i bona tarda.
També ens acompanya l'editor de Fragmenta, Ignasi Moreta. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com viurà Fragmenta demà dissabte a la Diada de Sant Jordi?
Mirarem de veure la festa de Sant Jordi com cada any. La festa de Sant Jordi és una festa ciutadana, una festa molt especial per tothom, que no la celebrem no perquè ho diguin les autoritats civils o les autoritats eclesiàstiques, se celebra perquè forma part d'un sentiment molt majoritari, que és que el dia 23 d'abril se surt al carrer, es compren llibres, es compren roses i es viu molt al carrer, no? I per tant, des de Fragmenta intentarem adherir-nos a aquesta celebració com fem cada any. Tenim llibres al carrer sent a la nostra parada el passeig de Gràcia amb Rosselló i mirant de contactar amb els lectors i de fer-nos-hi presents.
I pel que fa a les novetats, quines ens destacaria?
Per aquest Sant Jordi tenim dues novetats importants. Una és el llibre Pandèmia i Postveritat de Jordi Pigem, que vam publicar al desembre, però que encara té una gran força, s'està venent moltíssim. De fet, som a la 5a edició catalana i a la 5a edició castellana. És un llibre que ha tingut un impacte enorme perquè, d'alguna manera, trenca amb el discurs únic sobre tot el tema pandèmia, proposa un relat diferent del relat oficial i sobretot fa veure doncs, quins són els grans corrents de fons que la pandèmia ha accelerat. No? És un llibre que constitueix una crítica a la tecnocràcia, una crítica a coses que acceptem i que potser no hauríem d'acceptar, i en aquest sentit és un llibre doncs, que ens vol fer més lúcids en una situació com la que vivim. I l'altra novetat per nosaltres molt important és el llibre Diàlegs Ultratomba, de Manuel Villegas, Psicoteràpia amb 18 personatges de la història. És un llibre de divulgació, d'alta divulgació, un llibre escrit per un catedràtic jubilat de Psicologia de la Universitat de Barcelona, on es treballen una sèrie de temes, l'assertivitat, les fases del dol, la luxúria, l'autonomia moral, la psicoteràpia, l'enamorament foll, l'impulsivitat, l'assetjament psicològic, l'anorèxia, la projecció narcisista amb els fills, la resiliència, la fatalitat, la mirada alienant, la dependència afectiva i el maltractament, els vincles trencats, l'eutanàsia i la culpa del supervivent, temes que tenen a veure amb la condició humana, temes que tenen a veure amb la forma de ser al món, i es tracten a través de diàlegs amb grans personatges de la història, des de Calígula fins a Mercè Rovereda o Víctor Flanc, passant per Ponç Pilat, Ciceró, el rei David, Antígona, a través d'un diàleg fictici, de ficció, amb aquestes grans figures.
I què pot aportar, senyor Ignasi Moreta, el llibre de temàtica religiosa a aquest moment que vivim a Catalunya, 2 anys després de l'inici de la pandèmia i amb un panorama que combina esperança i incertesa?
El llibre de temàtica religiosa, passada la pandèmia, de fet, la funció que ha fet sempre, no?, que és donar elements de reflexió i elements de discerniment. I en aquest sentit, la proposta que comentava del llibre de Jordi Pujol, Pandèmia i Postveritat, doncs és un llibre que ens permet anar a fons a l'hora de pensar una situació que hem viscut tots, no? I fer-ho des de les claus de comprensió pròpies de qui es pren seriosament l'espiritualitat, de qui es pren seriosament el llegat de les diferents tradicions espirituals, des d'una postura d'una certa profunditat i d'una certa entesa.
Moltes gràcies, senyor Ignasi Moreta, editor de Fragmenta. Que vagi bé la Diada de Sant Jordi.
Moltes gràcies i fins una altra.
I completem aquest recorregut per les principals editorials de llibre religiós amb les Paulines. Tenim amb nosaltres Quique Fernández, diaca i director de l'Escola d'Animació Bíblica de Barcelona. És també responsable de presentacions i promocions a Paulines. Bona tarda.
Molt bona tarda a tots i molt bona Pasqua.
Com viurà l'editorial de Sant Pablo Les Paulines aquest dissabte a la Diada de Sant Jordi?
Per nosaltres és una festa, és a dir, que estem parlant de celebrar i compartir la joia. I per tant es troben en un gran espai d'intersecció la festa religiosa, de la fe, i la festa del poble, del carrer. Obrirem la llibreria de 9 a 20 hores, sense tancar el migdia, i tindrem la firma de llibre de diversos autors, de Pablo Dors, que serà de 1 a 2 del migdia, de Daniel Arasa, de 5 a 6 de la tarda, i de l'Oriol Jara, de 6 a 7 de la tarda. Firmaran el Pablo Dors molts llibres que té publicats, el Daniel Arasa més d'un, i l'Oriol Jara el que ha escrit fins ara, que és el de 10 raons per creure en Déu, de l'editorial Albada.
I quines novetats o llibres especialment interessants destacaria per trobar aquest Sant Jordi?
Doncs tenim aquest any tres novetats. Per una banda, des del llibre d'espiritualitat, un llibre a l'abast de tots, per la formació, el llibre Espíritu Santo, fuente inagotable de vida, que és un llibre que recull les catequesis del Papa sobre l'Esperit Sant, les catequesis en les seves audiències, i també alguns altres textos homilies en ocasions particulars. Per la pregària, dintre d'aquesta encara vessant d'espiritualitat, el llibre Escuchando el eco de tu voz, 31 dies com Maria, amb textos també del Papa francès, en què hi ha una proposta de cada dia una lectura bíblica, un comentari del Papa i altres textos també per facilitar la nostra pregària. Com veieu, ja aquestes dues primeres novetats tenen com a protagonista el Papa francès i per tant hem de dir que, evidentment, com no pot ser d'una altra manera, l'editorial doncs, fa una aposta per fer arribar a tots les paraules, la proposta del Papa Francesc. I des de l'oferta catequètico-familiar per a nens, el llibre Me gusta orar así, que porta unes plegàries bàsiques per a nens, o millor dit, hauríem de dir, no només per a nens, sinó per a famílies, per poder pregar junts amb els pares i els nens i els avis.
Finalment, mossèn Quique Fernández, què pot aportar el llibre de temàtica religiosa a aquest moment que vivim a Catalunya després de 2 anys de l'inici de la pandèmia?
Bé, el llibre d'espiritualitat ens ofereix fer créixer aquesta esperança, diem que combina esperança i incertesa, doncs fer créixer l'esperança i, per tant, que la incertesa ens pesi menys. No podem dir que desaparegui del tot, però que l'esperança pesi molt més que la incertesa. El llibre religiós és, diguem-ne, que el vehicle de fe, de paraula de Déu, i per tant de veritable i autèntic sentit de vida.
Moltes gràcies i bona tarda, mossèn Quique Fernández. Bona diada.
Doncs moltes gràcies i bona tarda. Moltes gràcies a vosaltres perquè, com cada any, sou pregó de la nostra fe. Bona Pasqua a tots.
D'altra banda, la festivitat de Sant Benet Meni, fundador de la Congregació de les Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús, se celebra cada any el 24 d'abril i, per tant, aquest any coincideix amb el segon diumenge de Pasqua, demà passat. El director d'Identitat Hospitalària de les Germanes Hospitalàries, Alejandro Florit, és aquests dies a Barcelona on ha pronunciat aquest dijous a l'Hospital de Sant Rafael una ponència titulada Hospitalitat, esperança en la vulnerabilitat. Després la sessió va tenir continuïtat a l'Hospital Sagrat Cor de Martorell. El tenim amb nosaltres. Bona tarda.
Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias a vosotros por haberme invitado a vuestro programa.
Sant Benet Meni, que va néixer a Milà el 1841 i va morir a Dinan, a França, el 1914, és un exemple de compromís sacerdotal i social. Què destacaria en aquest sentit d'aquest sant, sobretot en tot allò que és l'origen de les germanes hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús?
Son muchos los aspectos de Benito Meni que son destacables, pero para mí fundamentalmente es que fue un hombre de una sensibilidad extraordinaria que se conmovía cuando veía sufrir a personas que eran vulnerables, que estaban sufriendo y siendo marginadas por la sociedad de la época. En concreto, se centró en las mujeres con el trastorno mental. Hoy hablaríamos del estigma de la salud mental desde una perspectiva de género. Si te fijas, 140 años después, desgraciadamente nuestra sociedad sigue apartando a estas personas. Y al ver al prójimo sufriendo, Benito Meni no podía pasar de largo. Y así organizó una red de centros en España para atender a estas personas junto con otras dos mujeres, María Angustias Jiménez y María Josefa Recio. Ellos tres son los fundadores de las Hermanas Hospitalarias. Crearon centros en los que lo primero era ofrecer una atención que dignificase de verdad y respetase a estas personas.
Senyor Alejandro Florit, ens pot recordar què és i quina tasca realitza l'Orde de les Germanes Hospitalàries, especialment a Catalunya?
Desde la fundación en 1881 de la Congregación Hermanas Hospitalarias en Ciempozuelos, un pueblecito al lado de Madrid, hoy estamos presentes en 4 continentes y 25 países. Fíjate que solo en España tenemos centros asistenciales en 12 comunidades autónomas y hemos podido atender a lo largo del pasado año a unas 210.000 pacientes, gracias al trabajo compartido de hermanas, más de 7.000 trabajadores y trabajadoras y 800 personas voluntarias. Nuestros centros se especializan en la atención a la salud mental, tanto en hospitalización como en atención comunitaria y de rehabilitación psicosocial. También atendemos la discapacidad intelectual con centros educativos, residenciales, centros diurnos. Por otro lado, ofrecemos una atención a la recuperación del daño cerebral y también atención a otros trastornos neurológicos. Entre nuestros dispositivos también tenemos hospitales generales, cuidados de convalecencia y cuidados paliativos. También desarrollamos iniciativas de integración laboral como centros especiales de empleo o centros ocupacionales para favorecer la integración de las personas en el mercado laboral. En Cataluña tenemos en concreto 5 grandes centros que a su vez gestionan diversos dispositivos comunitarios que pueden ayudar a facilitar la accesibilidad de los ciudadanos a nuestra cartera de servicios. Está el Hospital de San Rafael, que es un hospital general con atención a la psiquiatría. También tenemos el Hospital Benito Meni, con sede en Sant Boi, que ofrece atención a la salud mental, psicogeriatría y discapacidad intelectual. El Hospital Sagrat Cor, en Martorell, que da oferta a las especialidades de salud mental, psicogeriatría y cuidados paliativos. Nuestra Señora de la Merced, que está en el barrio de Horta, con atención a la salud mental, enfermedades neurológicas, también psicogeriatría y cuidados paliativos. Y por último, también un centro monográfico en discapacidad intelectual en Caldes de Malavella. Lo fundamental no son tanto todas estas estructuras, sino que en un año hemos podido atender en Cataluña a casi 10.000 personas. Son 10.000 historias que hemos podido ayudar a cambiar, a mejorar su vida, la suya y la de las familias, para que puedan tener una vida con mayor calidad, con mayor dignidad y llena de sentido.
Molt bé. Vostè ha parlat aquests dies a Barcelona i a Martorell sobre la vulnerabilitat i les seves manifestacions a la vida, sobretot en la seva relació amb la por que ens provoca aquesta pandèmia. Com explica vostè aquesta vulnerabilitat i el fet que ens necessitem els uns als altres?
Claro, la vulnerabilidad es una característica inseparable de todo ser humano, desde que nacemos hasta que morimos. Pero sin embargo, tendemos a olvidarnos de ello. La sociedad nos impone mensajes en clave de conseguir siempre el éxito a través del esfuerzo personal. Un éxito que además nos traerá dinero, poder, una vida mejor y, en definitiva, la felicidad. Sin embargo, en nuestros centros vemos continuamente vidas rotas, personas que no encajan en este modelo de éxito y que van quedando descartadas y apartadas, que son rechazadas sistemáticamente. Es un modelo de sociedad que nos deshumaniza y que además es mentiroso, porque conseguir dinero, conseguir fama, conseguir poder no nos está garantizando en absoluto la felicidad. Lo hemos visto durante la pandemia. que nos está generando un estrés tremendo en muchísimas personas.
Senyor Alejandro Florit, quin paper poden desenvolupar o poden tenir les germanes hospitalàries amb tota la seva obra en la superació de totes aquestes pors afegides?
D'esta època, creo que todos sí tenemos la sensación de que la salud mental es algo nuclear y que debería de ser cuidada. Sin embargo, años atrás nunca ha sido algo en lo que las administraciones públicas, no solamente de este país, en general de todo el mundo, no han invertido excesivamente. Pero no solamente es necesario que haya dinero para generar dispositivos de atención a la salud mental, también es necesario que seamos capaces de sensibilizar a la sociedad ante estas enfermedades y desestigmatizar a las personas que tienen problemas de salud mental. Es necesario que las personas que tengan síntomas de trastornos mentales puedan ser capaces de reconocerlos y sepan pedir ayuda, no tener vergüenza por pedir ayuda, y que su entorno también aprendan a ser capaces de apoyarles en su proceso de recuperación. En Hermanas Hospitalarias llevamos años también trabajando en campañas de sensibilización y desestigmatización. La última iniciativa, por ejemplo, que ha sido este año, ha sido colaborar en un corto que ha llegado a ser finalista de los premios Goya, titulado Votamos, y que os aconsejo ver, si no habéis podido hacerlo, pues nos ayuda a reflexionar sobre estos prejuicios que todos tenemos ante la enfermedad mental.
I com es pot conèixer més i millor el treball actual de les germanes hospitalàries? De quina manera s'hi pot contactar?
Cada uno de los centros que tenemos en Cataluña y que antes he mencionado tiene una página web específica que podéis consultar. También tenemos una de toda la institución, que es www.hospitalarias.es. Ahí podréis encontrar pues todas las ubicaciones, los servicios que prestamos en cada una de ellas, además de una memoria de responsabilidad social con toda la información que hacemos desde Hermanas Hospitalarias, y que no solamente es asistencial, sino que también tenemos mucha actividad solidaria con el entorno y a nivel internacional.
Moltes gràcies, senyor Alejandro Florit, que és el responsable, director concretament d'Identitat Hospitalària de les Germanes Hospitalàries. Que vagi molt bé la festa de Sant Benet Meni i celebrem que hagi estat bé a Barcelona. Fins una altra.
Muchas gracias a vosotros porque habéis dedicado un tiempo a que podamos hablar de la importancia de la salud mental. Ha sido un verdadero placer. Hasta luego.
Arribem ja a la recta final del programa. Canta Aleluia al Senyor, una cançó de Linda Stassen interpretada per un dels nombrosos grups de lluança que la porten a les pregàries o a la litúrgia de l'Església. En aquesta octava de Pasqua ambientem així la celebració d'aquest vuitè dia de resurrecció, el diumenge de la Divina Misericòrdia. Algunes notícies, l'Oficina d'Afers Religiosos de l'Ajuntament de Barcelona explicava aquest dimecres en un comunicat que l'entrada en vigor del decret que elimina l'ús obligatori de la mascareta en espais interiors afecta també els actes religiosos i les cerimònies civils, on no caldrà portar aquesta peça. A l'Arxidiòcesi de Barcelona, de moment regeix un decret segons el qual l'Església demana que les comunitats cristianes continuïn adaptant-se a les disposicions de les autoritats sanitàries. L'arcabisbat valorarà la nova situació dimarts vinent. D'altra banda, Notemo, una realitat comunitària d'espiritualitat carismàtica present a Barcelona i formada per més d'una vintena de joves, ha organitzat per a demà dissabte el tercer congrés Teologia del Cos. Des de 9:45 del matí fins a 7:15 de la tarda, els participants poden trobar-se a la parròquia de la Miraculosa de la capital catalana, al carrer Consell de 100-110. El títol de la proposta és una pregunta ben clara. Déu m'ha fet bé? Es pot demanar o trobar més informació a l'adreça electrònica holanotemo@gmail.com o a través del perfil d'Instagram notemo-org. I la consellera de Justícia, Lourdes Ciuró, acompanyada per la directora d'Afers Religiosos de la Generalitat, Yvonne Griley, i altres autoritats, va visitar dimecres al matí la comunitat benedictina femenina de Sant Benet de Montserrat. Justícia ha destacat que la trobada va estar marcada per un diàleg amb reflexions compartides sobre cultura, espiritualitat i pau. Acabem felicitant el cardenal Joan Josep Omella, que va complir ahir 76 anys, per molts anys. Amb això ens acomiadem. Gràcies per la vostra companyia, que gaudiu d'aquesta octava de Pasqua. Tornem divendres vinent, si Déu vol, a partir de 2:15 aquí a COPE Catalunya, al 783 de l'Ona Mitja. Bona setmana, adeu-siau.